Miquel Àngel Marc. Recordeu que podeu enviar preguntes i suggerències al Batlle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net.
No et perdis ni una activitat, ni un concert, ni una festa. Tot el que es fa a Pollença te contam a la teva ràdio, a Ràdio Pollença, on si no.
Són les 11 i 11 i ara sí que ja tenim el Batlle, Miquel Àngel Marc, a la secció setmanal. El Batlle respon. Miquel Àngel, bon dia.
Bon dia.
Bé, que he enviat un poc l'hora avui de la teva entrevista. També hem de recordar que havíem anunciat que vendrien representants de Prodis per parlar d'aquesta gala que celebren aquests 25 anys dissabte, una gala benèfica. Vendran dijous, avui no podien venir, i vendran dijous a les 10 i quart. Bé, Miquel Àngel, repassam un poc que has publicat, ahir vas publicar com habitualment fas els diumenges, sí, la teva agenda en el Facebook de l'Ajuntament, i poden destacar, bé, si vols, poden començar parlant de Duple Extraordinari, que vareu celebrar el passat dijous, dilluns ja mos havies avançat a punts de l'ordre del dia, i bé, podem destacar que se varen aprovar tots els punts de l'ordre del dia, i especialment aquesta modificació de l'IBI, de l'impost sobre béns immobles, no?
L'IBI és el primer i principal ingrés que té l'Ajuntament, tots els ajuntaments, que grava els immobles, les cases, les finques. En aquest cas, és tant rústics com urbanes. En aquest cas, el que van fer, i forma part de qualque manera, forma part de les coses que nosaltres solen dur en el ple, i és que aquest IBI grava amb uns determinats percentatges tots els immobles. En part veure que l'Ajuntament pot fer un poquet de política amb aquests immobles, en el sentit de que pot ajudar, reduir, bonificar, o fins i tot evitar que paguin determinades persones o immobles determinats o reduccions. En aquest cas, el que hem volgut és reduir un 25% de l'IBI d'aquells edificis catalogats o protegits. És a dir, a Pollença hi ha, tant dins el sòl urbà com dins el rústic, edificis que estan protegits. Per tant, no se poden fer determinades obres, o les que s'han de fer amb un determinats materials, i això devia haver d'un cost afegit. I pensant que aquest cost afegit, moltes vegades està bé que l'Ajuntament ho compensi, i que vegin que protegir un edifici pot tenir també compensacions, en aquestes compensacions econòmiques, reduint un 25% la quota de l'IBI que paguen a l'Ajuntament. I això ho feim. En lo que tala d'edificis del Pla Especial del Centre d'Història de Pollença, ho feim quan s'aprovi definitivament el que tala de patrimoni municipal, tot ho tenen municipal, i llavors tots els immobles inventariats en el Pla General de l'any 90, que hi ha tot un llistat de són 85 cases, en aquest cas dins sòl rústic, en aquest cas, i tindran també una bonificació, una reducció d'un 25% de lo que paguem, de lo que paguen cada any a l'Ajuntament. Pretén això, pretén de qualsevol manera compensar les restriccions, compensar o sobrecost, i moltes vegades inclou tenir una finca, una casa, un immoble que tot allà protegit.
I de, aquest era un dels punts de l'ordre del dia. Vols destacar algun altre? Els altres eren temes, podríem dir, un poc burocràtics també, no?
Sí, per aventura la més interessant... Bé, això de l'IBI ara sortirà informació pública, és a dir, durant un mes. També sortirà informació pública les subvencions a les bases a clubs esportius i esportistes. Vull dir, perquè cada any concretament destinant 30.000 euros a clubs esportius de Pollença, i 5.000 euros a esportistes, concrets, esportistes individuals. I això també sortirà en informació pública.
Ho manteniu com sempre.
Sí, que l'any passat, sí. Això estava en el pressupost i ara cobram, vull dir, amb el que hem fet ha estat aprovar les bases i que sortirà en informació pública.
Ja que parles de subvencions, aprofitaré que just ara quan estàvem parlant t'han rebut una telefonada d'un oient que demanava si encara encara hi ha les subvencions per les façanes, per rehabilitar les façanes. Aquestes subvencions encara continuen en vigor?
Continuen en vigor. L'únic és que el pressupost que van posar ja s'ha esgotat. Era per façanes i també per sistemes de millora de l'eficiència energètica. És a dir, ja, aleshores van posar una partida econòmica. Aquesta partida econòmica, a l'expedició en què va haver i que van aprovar, ja s'ha esgotat. Ara o han d'esperar el pressupost de l'any que ve o l'altra cosa que podríem fer en tot cas és modificar el pressupost actual per incrementar. És una cosa que encara no han decidit. Però ara per ara està en vigor, el que passa que tot el pressupost ja s'ha esgotat a l'expedició en què va haver.
I en qualsevol cas, aquest oient, si volgués rehabilitar la façana de casa seva, que ha de fer anar a l'àrea d'urbanisme...
Bueno, de fet, de l'expedició en què varen fer, per això, n'hi ha un parell, no sé si són 3 o 4, que són correctes, però ja hi ha un pressupost esgotat. Per tant, ja t'he dit, o han d'esperar l'any que ve per cobrar, o, ja dic, a no ser que duguem a terme una modificació del pressupost de l'Ajuntament per incrementar aquesta partida. Ja està, ja està.
Hi ha hagut, i així mateix, molta demanda per aquestes subvencions.
Hi ha hagut demanda, és a dir, són dues coses, façanes i millora energètica. És a dir, hi ha demanda, i els han... Ja dic, hi ha més peticions de les que han pogut decidir fer.
També hi havia la subvenció per adaptar les vivendes, no? Una altra...
Era la mateixa,
era la mateixa
també per supressió de barreres arquitectòniques, a particulars, és a dir, nosaltres ho fem a les coses públiques i a particulars ho poden fer en, jo què sé, gent que té, jo què sé, ha de llevar un escaló, ha de parar un ascensor i també això també se subvencionava.
Molt bé, i aquesta era la pregunta, l'única pregunta que tenim avui d'un oient. Dilluns, va bé, vares venir aquí a la ràdio, dilluns també vares visitar el taller de Georgina Gamondí, que és on s'està treballant amb el bust de na Clara Hamel. Mos pots recordar un poquet què s'està fent i on s'instal·larà aquest bust?
Sí, avui tornem, és a dir, que després d'aquella primera visita. Bé, enguany, l'any 2017, el Consell de Mallorca va declarar na Clara Hamel, que és aquesta il·lustre pedagògica, financera, pollencina d'adopció, que va ser la dona de més d'Indien Cifra de Colònia, per això va venir Pollença, el va dedicar a l'any 2017 en aquest personatge. I això ha implicat fer una sèrie d'activitats per difondre la seva vida i la seva obra. I això va coincidir més amb aquell vídeo que va fer IB3 explicant un poquet desconeguts aquell programa, i el Consell, l'Ajuntament i Colònia estan duent a terme una sèrie d'activitat per difondre la vida i l'obra, i un motiu pel qual el Consell de Mallorca ha declarat l'any 2017 com a any Clara Hamel. Una de les coses que se va acordar és fer un bust que ho fa en aquest cas aquesta pollencina, en Georgina Gamondí, que és un bust que quan estigui llest, nosaltres com pensant que per la fira hi podria ser, se posarà en el començament del carrer de l'Ombra, és a dir, de la vora de la plaça d'Ossaglàs, que és allà, és un lloc destacat, que se veurà, perquè se trata de posar-lo un lloc destacat, no un lloc amallat, no dins un edifici, sinó en el carrer. I segurament el posarem allà. El Consell Mor va demanar un lloc i consultat el servei tècnic de l'Ajuntament i la Junta de Govern van trobar que allà podria ser un lloc adequat per posar-ho. Vull dir, feien comptes, perquè serà de bronze, i feien comptes, és una cosa que impulsa el Consell, però que per la fira podria estar. Si està, se podria inaugurar per la fira.
Hi ha qualque altre acte previst dins aquest any, Clara Hamel?
Encara en queden un parell, per exemple, s'està a punt d'editar un... Això també ho impulsa el Consell, un còmic, és un còmic, com s'han editat ja altres còmics, on a través de vinyetes i contant una història s'ha donat a conèixer la gent més jove i no tan jove la tasca o mèrits d'Anna Clara Hamel com a pedagoga, com a financera, com una dona que en el seu temps va dur una tasca interessantíssima.
Molt bé.
I supos que, bueno, i crec que també en queden un parell, qualcuna de Colònia, és a dir, també hi ha encara un parell de coses més per celebrar, per recordar, per destacar aquesta persona que, com se vol, l'any 2012 va ser declarada filla adoptiva de Pollença.
Avui, precisament, comencen les inscripcions de l'escola d'adults. Divendres varen acabar les inscripcions d'aquest nou curs de l'escola de música.
Sí.
Has tingut diverses reunions també amb el director de l'escola de música, Miquel Valls. Com se presenta aquest nou curs escolar a l'Escola de Música?
Bé, és a dir, efectivament, si l'Escola de Música és a Pollença, l'Escola d'Adults és un moll. Avui precisament hem firmat un contracte o hem adjudicat una empresa l'Escola d'Adults d'aquest municipi, que és una escola que té molt d'èxit perquè realment molta gent major i ja no tan major realment té com una segona oportunitat per anar a l'universitat o per mantenir un nivell acadèmic bo, i crec que l'Escola d'Adults amb això fa una funció ben important. Avui precisament he firmat un contracte d'adjudicació a una empresa. Si això se fa en un moll, a Pollença hi ha l'Escola de Música, i torna una notable matrícula de joves i no tan joves. Sobretot l'any passat se va produir aquest increment a causa de que fèiem ensenyament oficial, no només ensenyament privat, sinó ensenyament oficial, reglat, que dèiem. I crec que enguany de més hi haurà la novetat de les obres que han fet que estan fent, més ben dit, en un centre cultural, que això marcarà la data concreta de l'inici del curs.
Hauran acabat ja l'inici de curs,
bueno,
aquestes obres?
Hauran d'adaptar l'inici del curs a les obres, perquè clar, les obres acabaran d'hora, però clar, llavors s'ha de fer net, ben net, i s'han de dur tots els mobles i totes les caixes que m'han endut per fer l'obra. Bé, això ja volen quedar la gent que s'apunta, que una setmana d'abans ja s'envia un correu electrònic, llavors confirmarem la data exacta de començament.
És en principi finals de mes, no?
Això és el que tocaria.
Escola Viva, Miquel Àngel, també te vas reunir amb tècnics municipals per conèixer i per analitzar un poc la memòria d'Escola Viva d'aquests darrers anys. Potser podria recordar, perquè hi ha qualque oient que no sap què és això d'Escola Viva.
Escola Viva és un projecte molt interessant que s'ha de terme a tota una sèrie de pobles de Mallorca, que aquí a Pollença ho executa una associació que es diu Maisol, i que realment és una activitat educativa adreçada, però, amb valors, amb problemes d'integració, amb problemàtiques amb famílies desestructurades, amb joves amb problemes econòmics, amb famílies amb problemes econòmics, amb problemes de vegades personal, que implica un suport actiu, no de vegades per les famílies, perquè no paren, no tenen temps, fan feina, sinó ho fa l'Ajuntament a través d'aquest programa d'Escola Viva. I, bueno, és un... per la que jo he vist i la memòria que han fet, són activitats adreçades un poquet a motivar, a donar, a implicar en valors, en fer activitats per conèixer el seu municipi,
entrevistar Novarla, aquests nins
també,
que van anomenar la ràdio,
és veritat que m'ho van entrevistar, van preguntes bastant curioses, i se tracta un poquet de donar en aquests joves, en aquests nins, jo crec que un, com una segona oportunitat, eh? És a dir, Escola Viva no són, no és suport escolar, sinó és una activitat adreçada en joves per evitar un poquet, en el fons una activitat preventiva, de que no hi hagin dit la marginació, dit les problemàtiques socials i molta vida estaven usolats a partir d'una certa edat. I això pretén Escola Viva, que dic, aquests anys ho ha duit a terme en el llarg de Pollença una associació que es diu Maisol.
Igualment, en aquesta línia també va un poc el programa Centres Oberts, no? Que
sí.
Un poc per més grans, podríem dir.
Sí, hi ha centres oberts, hi ha el Servei Municipal d'Orientació Educativa, hi ha escola d'adults, hi ha centres oberts, és a dir, que són activitats amb un rerefons educatiu però adreçats a públic diferents, o d'edat, o temes de, per evitar l'exclusió social, etc. És a dir, però són, és a dir, programes que és un, en el fons educatius i preventius. No?
Miquel Àngel, en l'àrea d'educació vos estàu plantejant llogar un solar que hi ha colindant el col·legi públic Costa i Llobera?
És així, ja fa un any que tant l'equip directiu del Col·legi Costa i Llobera com l'Associació de Pares i Mares de Costa i Llobera mos varen plantejar la conveniència d'ampliar el pati i el jardí. És a dir, és una escola que ha quedat petita, enclaustrada un poquet a les quatre parets, i me'l van plantejar la possibilitat d'incorporar en el pati una part de la finca de vora. I bé, me'l van moure la propietat d'aquesta finca, i en aquest moment estem parlant per una banda de l'escola i la Pima, i per l'altra banda de les propietats d'aquesta parcel·la, per poder-la incorporar. Si això s'arriba a bon port i aconseguir, evidentment, superar totes les tramitacions burocràtiques i administratives, seria, jo crec, una millora considerable per l'escola. I esperem que vagi bé. I suposo que d'aquí a Nadal sabrem ja o si ja és possible fer-ho.
Molt bé. I podríem parlar un poc en quin punt se troba la licitació de les obres de la primera línia de Port de Pollença? De la semi-peatonalització. Bueno,
aquesta setmana acaba el termini per presentar les ofertes a les empreses, i això vol dir que aquesta setmana
darrers dies hi ha per presentar ofertes.
Són els darrers dies per presentar les ofertes a les empreses, no sabem, evidentment, supost que se'n presentarà, perquè jo crec que és un projecte de 2 milions d'euros, que és el seu projecte més clar o més important que realment s'ha licitat a Pollença. I bé, i un pic de les ofertes presentades, haurem de fer les meses de contractació que pertoca, haurem d'obrir un sobre darrere l'altre, els informes tècnics que a fi de que esperen deixar de 2 o 3 setmanes puguin ja tenir adjudicades les obres de la primera línia, que estaria bé que començassin a principi de novembre. I això són els comptes que fem,
Molt bé. L'Ajuntament, vareu destacar, vareu publicar, a més la premsa també ho va recollir, que col·laborau en 2.000 euros en les despeses d'identificació de les víctimes de la fossa de Porreres. Si ho vols explicar, bé, ho vàrem llegir tot la setmana passada, la nota de premsa que vàrem enviar.
Sí, a Porreres hi ha una fossa on s'han trobat 53 cossos, i de 3 cossos de persones normalment executades durant la Guerra Civil. S'ha exhumada, s'ha esquivada, s'han començat a identificar cadàvers i la seva identificació definitiva suposa, evidentment, un cost econòmic important. És gairebé segur que dins les víctimes que hi ha enterrades en aquesta fossa hi hagi algun pollencins. Això són totes les dades apunten. Per poder identificar mitjançant proves d'ADN en aquestes persones, és per això que l'Ajuntament fa una aportació de 2.000 euros, tal com es van comprometre i tal com se va aprovar per pla, per aconseguir de qualque manera identificar i conèixer realment la destinació d'aquestes persones que varen ser executades i que varen desaparèixer totalment.
Possiblement dues persones,
sí,
de Pollença,
possiblement,
no?
Dues. Una és en Joan Losa Campomat, que és un militant d'Esquerra Republicana, i l'altre pot ser en Carme Llobera Pellicer. Tots dos eren d'Esquerra Republicana, que varen desaparèixer i sembla ser que varen ser enterrats a Porreres l'any 37. Una familiar d'en Joan Losa va participar a un debat no sé si era en guany l'any passat.
Passat mes d'abril.
Exactament, sí, aprofitant exactament la commemoració de la República. I, bueno, hem estat en contacte amb ella i, bueno, i ho dic perquè hi ha un familiar viu d'aquesta persona. Si se confirmés que hi ha dos pollencins allà, almenys donaria un claríssim llum i podrien donar sepultura així com toca a dos pollencins que van ser executats l'any 37, després d'estar empresonats a la presó de Can Mir, a Palma.
I així també volíem repassar i bé, també podríem recordar que aquest mes de setembre molta cultura a Can Llobera, no? Aquest mes de setembre la biblioteca de Can Llobera reprendrà el seu programa cultural. Hi ha tota una sèrie d'activitats. Ja dissabte passat hi va haver aquest sopar als plaers de Roma, sexe, drogues i Neró, que de fet hi havia per mi llista d'espera de la quantitat de gent. Que hi va anar. Sempre i ara també hi haurà tota una sèrie de...
Sempre sigui un mes de setembre, sol ser molt actiu en temes culturals, però allò desitjava l'estiu, que l'estiu ha bastat i moltíssim, i ha començat un setembre molt intens. I una de les coses que hi haurà és que a Llobera s'ha organitzat una sèrie de debats o actes culturals, com ja se va dur a terme aquest dissabte, en los Ris de Pluja, al final se va fer dins Can Llobera, dins l'entrada de la biblioteca, i que seguiran dia 15, dia 22 i dia 29. Un dia 15 serà un poquet dedicat a un personatge, que era Miquel Botatot, on en Bernat Cifra i en Pere Sales debatran sobre literatura i pollencinitat d'aquest fill il·lustre pollença, Miquel Botatot. Dia 22 hi haurà una altra tertúlia, en aquest cas de dos personatges, en Damià Pons i en Celestí Alemany, que parlaran sobre els 50 anys de la famosa obra de Josep Melià, Els Mallorquins, aquesta obra que va marcar una fita en el que és embeclarir l'història, l'identitat dels mallorquins. I per últim, dia 29, se commemora, com sabeu, en guany, la Revolució Russa de 1917, o 100 anys de la Revolució Russa, que va canviar realment el panorama no només d'aquest país, sinó d'Europa. En aquest cas, en Toni Marimon i en Pepe García, que són dos historiadors que mos parlaran o debatran sobre la Revolució Russa 100 anys després.
Molt bé, i demà tindrem aquí a Pere Sales a les 10:15, que també ens ho repassarà un poc el que serà aquest setembre cultural a Can Llobera. De fet, dissabte passat no se va suspendre això perquè se va poder fer de dins, aquest acte a Can Llobera, sí que se va haver de cancel·lar el teatre, els 5è clàssics a l'estiu, i era un dissabte que coincidia molt d'actes i alguns a l'hora.
Sí, hi va haver un clàssic de l'estiu, que és teatre, en aquest cas dirigit per Carles Pujols, Lloret Moià, i va coincidir també, no exactament a la mateixa hora, però en los plaers de Roma, Setze Drolles i Neró, a Can Llobera, i també una conferència sobre aquí a la Sant Vicenç, a l'Estat de l'Oriola, sobre 2.500 anys de naufragis a les costes de les Balears. És a dir, hi va haver tot un seguit d'activitats que coincideixen.
També hi havia una actuació musical a la parròquia de Port de Pollença.
Port de Pollença, també una altra actuació musical a Sant Vicenç després de la conferència de la conferència. Bé, jo he dit abans que el mes de setembre és un mes des del punt de vista cultural molt intens. No convé que hi hagi una coincidència d'actes, encara que de vegades no passa res, perquè crec que de vegades va adreçats a públics diferents, però aquell que ens agrada més d'una cosa tenim problemes. És una cosa que s'ha d'evitar, aquesta coincidència. És veritat que no coincidia exactament l'hora, però bé, sempre és possible d'evitar aquestes coincidències.
La de Sant Vicenç havia organitzat aquesta conferència, l'havia organitzada l'Associació de Veïns de Cala Sant Vicenç, i vares assistir.
Sí, va ser una... Bàsicament, Sant Vicenç, Cala Sant Vicenç és una entrada, podríem dir que és un port natural molt bo quan la mà està calmada, però a Sant Vicenç, quan hi ha temporal i temporada de tramuntana de Greial, és una ratonera, ja diem. De fet, un naufragi que hi ha a Sant Vicenç és perquè no coneixen molt bé la mà d'aquesta zona, i un naufragi d'aquesta embarcació graia del segle V abans de Crist, un poquet i les que hi ha allà, perquè se n'han trobades d'altres, eh? I no només d'èpoques, diguin, prehistòriques, sinó d'èpoques històries. Fins i tot l'altre dia que va morir un d'Urais, en Josep Durai, que és el darrer salle d'aquest pescador de Sant Vicenç, també hi ha tota una història amb una, també amb un naufragi d'una embarcació d'Urais. I clar, a Sant Vicenç aquesta embarcació que greia, que comerciava, sembla ser a la població mallorquina, que en aquest cas teleòtids, que era teleòtids, que vivien a l'entorn de Sant Vicenç, un lloc molt especial, clar, mos ha permès trobar què és el que comerciaven, quines coses duien a les embarcacions, i realment ha estat ben interessant. I ho va comparar també amb altres embarcacions que han naufragat a altres bandes de Mallorca, a la Badia de Palma, a Cabrera i a Porto Cristo. Va ser una comparació de quatre naufragis, ja dic, un de Sant Vicenç, que és, per un tros, el més antic d'aquest, perquè és del segle V abans de Crist.
I diumenge, ahir, vas anar a una dinar del 31è aniversari de l'Associació de la Tercera Edat de Sa Nostra, que aquest any l'han fet al claustre de Sant Domingo, no sé si normalment anaven a Son Sant Martí com és habitual, i va ser, a part d'un dinar, una posterior celebració, no?
Està molt bé fer-ho. Un claustre se fa més casolà, no anar a un restaurant, sinó més així. La paella d'en Joan Ferriol va ser extraordinària. I llavors, en contra de lo que fan, que va tot dinar un poquet de ball i partir, van aprofitar per fer una mica de fest. Elden, hi haurà show, deien a Maria Lídia, hi haurà molt de show.
Ja ho anunciaven aquí.
Sí, 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 i efectivament hi va molt de show, hi va haver xeremies, hi va haver molta música, hi va haver dansa, hi va haver ball, hi va haver humor, és a dir, hi va haver un poquet de tot, i crec que fins a les 6:30 hi va haver trull en el claustre.
Una bona sobretaula.
De les dues que va començar el dinar, a les 6:30 hi va haver menjar i festa fins tard, per qui va volar. És a dir, ja.
I el temps va acompanyar, la pluja va fer una treva.
La pluja, efectivament, de saber que tenen bo, perquè el de la una va acabar de ploure i va permetre fer un dinar davall les arcades, no evidentment enmig, però també quan va fer sol va permetre que en qui va dinar tothom se posés enmig del claustre, les cadires ja estaven posades per veure l'espectacle. I això va ser una diada rodona, molta assistència, de els actes de les terceres edats sempre són massives, i en aquest cas ho va ser.
Sí, mos havien anunciat des de l'associació que ja no se venien ja entrades feia dies, que hi havia moltíssima gent. La pujada a Lluc a peu sí que no se va poder dur a terme.
No, a veure, a Lluc sí que hi va llevar actes florals, però efectivament, i amb bon criteri, perquè realment entre Escorca i Pollença i altres bandes de Mallorca ha anat plogent molt aquests dies, ha plogut, crec que no sé si són 60 o 70 litres aquests dies entre...
Avui, en Joan, si farà un nostre mode de temps, sí. Mos ha dit, entre dissabte i diumenge a Pollença 33,5
i sumats...
i en Umoll 35,5, ha plogut més en Umoll, curiosament.
Sí, i això se suma en el que havia plogut ja l'altre fa un grapat de dies, no han recuperat realment les pluges que toquen, perquè quan és un any sec, és un any que arrossegem una mica de sequera, és a dir, amb aquestes pluges el terreny ja no han corregut, però sí que les fonts han començat a revenir. Però bé, en aquest cas l'associació de la tercera de Sa Nostra va tenir bo, perquè se va aturar de ploure just antes de començar a dinar, i llavors el sol va acompanyar tot el temps, va fer un poquet de vent, però bé, molt bé, molt bé, va ser una bona diada festiva, enhorabona a la tercera edat de Sa Nostra.
I ahir, de la tercera edat de Sa Nostra, celebraven
31 anys,
i aquest dissabte AFAMA continuarà fent actes continuarà fent actes per celebrar 25 anys i també farà un concert
aquest dissabte,
benèfica.
Sí, una gala benèfica, que ara s'estila, una gala benèfica, aquest dissabte també en el claustre. A les 9 de vespre ja anunciem molt d'artista.
I AFAMA, com sempre, farà diumenge la caminada i Nordic Walking Solidària per l'Alzheimer, la setena edició, i també tota una sèrie d'actes, com divendres seran a la plaça, i en principi si va bé, nosaltres també farem programa amb ells durant tot el matí des de la plaça Major, amb AFAMA.
Com bé, i jo demano a la gent que participi, perquè són claus la de Prodis i la de AFAMA, com moltes altres, Llavors hi ha d'amasteu suport de la gent, de la manera que sigui. Jo crec que val la pena que la gent s'impliqui.
Poden recordar abans de què va, si vols, Miquel Àngel, tot i que em van parlar la setmana passada, que la gent es pot inscriure en aquest registre ciutadà, no? En el registre ciutadà, que podria recordar un poc les funcions.
Sí, sí, exacte. A Pollença tenim des de fa estona un registre d'entitats ciutadanes. Totes les associacions de Pollença que volen, evidentment, estan escrites en un llistat, i això ens permet convocar-les, tenir dret a tenir informació, i ara, en el nou reglament de participació ciutadana, hi haurà una comissió permanent de participació on hi haurà, per sorteig, tres entitats. Però no només això, sinó que en aquesta comissió permanent de participació hi haurà també tres persones triades per sorteig a la gent que s'apunti. En aquest registre ciutadà. És a dir, tindrem un registre d'aquelles persones que vulguin tenir informació, participar en processos participatius, i valgui la redundància, en formar part d'aquests organismes també participatius, i per això basta
fer una instància,
farem uns formularis per facilitar un poc l'inscripció, però jo demano i convido la gent, no està compromís, que s'apuntin a aquest registre ciutadà, i jo crec que seran persones que rebran més informació i podran participar i formar part d'aquests organismes participatius. I nom, correu electrònic, si en tenen,
sí, telèfon, hi ha gent que no entén,
telèfon, i endavant.
Un instant, sí, i ja arribarà la possibilitat de fer-ho via internet?
Ho hem intentat, però, clar, per internet està bé per informar de coses, però per inscriure-se en aquest registre, que és una cosa personal, mos obliguen a que sigui
presencial,
és a dir, allà mateix s'ha de dur personalment a l'oficina de Pollença, a l'oficina de Moll.
Molt bé, i aquí vau, ja que parlant d'internet, xarxes socials, heu penjat lo darrer que s'ha pujat al Facebook de l'Ajuntament, és que el Consell de Mallorca ha tret a licitació la gestió d'un refugi del Pont Romà de Pollença, enllaçau el butlletí oficial de les Illes Balears, l'anunci del BOIT, d'aquesta contractació pública.
Bueno, el refugi de Pont Romà forma part d'aquestes xarxes de refugis que hi ha a la Serra Tramuntana, dins la ruta en Pedrança, que a fi que la gent que pugui fer aquesta excursió pugui anar de refugi en refugi, que ha de dormir, berenar, dinar o sopar, en funció de l'hora que arribi. El refugi de Pont Romà és el darrer o el primer, segons se miri, és un refugi que té èxit, realment, per la seva situació just a la sortida de Pollença, i bé, crec que fa 2 anys que ja hi havia, crec que era en Xisco Colom, o que regentava aquest refugi, i no sé si és que ja tocava la renovació o a ell no li interessaria, no ho sé, no he parlat amb ell, però en principi, ja vol dir, se tornarà a licitar, la gent interessada en presentar-se ha de mirar, ha de fer enllaçar.
Hi ha tota la informació.
En el Consell de Mallorca o directament en un butlletí oficial. I ja de dir que en aquest moment a Mallorca hi ha el refugi de Pont Romà, el de Sonamé, hi ha també llavors el refugi de Tossalvers, el de Muleta, ara s'ha incorporat el refugi de què se diu, la Coma d'en Vidal, ja per mi està a Estellens, i crec que estan en marxa qualcun altre, és a dir que són refugis, i Can Boi, perdona, i Can Boi també de DEA. Això són refugis que estan en marxa, sempre n'hi ha qualcun que per això tard s'incorporarà, i és una molt bona iniciativa aquesta xarxa de refugis de muntanya dins aquesta ruta en Pedrança que hi ha a Mallorca.
I de, si teniu interès, està al Facebook de l'Ajuntament, hi ha l'enllaç del BOIP, de l'anunci del BOIP, si no també entrava el BOIP al butlletí oficial de les Illes Balears. Bé, Miquel Àngel, no sé si vols afegir qualque cosa.
El que veiem és que amb aquesta aigua ha fet net, és a dir que l'aigua fa net.
Torrents estan nets? Estan preparats?
Farem una actuació a la zona urbana del Torrent de Sant Jordi, entre el pont de Sant Pont Romà i el pont Romà i el pont de Sant Jordi, aquest bocí que urbà, el bocí que confronta el poble, farem una actuació per fer-lo net, perquè s'hi ha acumulat en aquesta zona un quinyà molt dens, molt de polls, i clar, és una zona més sensible i més perillosa, i per tant farem una actuació en aquest tram.
Molt bé, i d'arribar a les 11:43, bona setmana i fins dilluns.
Fins dilluns.